Bona tarda, estimats oients. Avui tenim el gust de parlar amb Manolo Milian Mestre, autor del llibre Les paradoxes de l'amistat, i que el presentarà aquest divendres 22 de setembre a les 7:30 a l'Auditori Carles Santos de Vinaròs. Benvingut, Manolo.
Benvingut i ben trobat. Bona tarda.
I ben trobat. Volem fer preguntes per aquest llibre que presentes aquest divendres. I bé, abans de començar, ens podries donar una breu introducció sobre qui ets i què et va inspirar a escriure Les paradoxes de l'amistat?
A veure, jo des de molt petit havia llegit, molt petit vol dir quan tenia 10 anys, 10 o 11 anys, no? Vaig llegir i traduir el tractat d'amicícia de Ciceró. I, evidentment, a mi em va impactar moltes coses que diu Ciceró. I sobretot una, que per mi ha sigut quasi bé un emblema de vida, en la que ell diu, aquelles persones que no són capaces d'entendre l'amistat tampoc són capaces de, o tampoc haurien de viure sota el llum del sol. Em va deixar molt impactat aquesta afirmació de Ciceró, perquè posava l'epicentro de la vida precisament l'amistat. Després la vida a mi m'ha ensenyat una cosa que és, evidentment, el preu que he pagat, i el preu en positiu, clar. Jo m'he criat sol perquè vaig criar-me fora de casa dels meus pares, perquè per un pare estava malalt d'una tuberculosi, com jo vaig néixer, de conseqüència de la guerra, i m'han deixat en casa de la meva àvia i el meu oncle, el senyor Manuel Milian Boix, que a Vinaròs el coneix, suposo, com molta gent dels anys que va estar ahí, i que va afrontar el seminari Vinaròs, entre altres coses. Aleshores, evidentment, m'he vaig criar fora del caliu dels pares i dels germans, perquè quan se va recuperar el meu pare, perquè li van fer un pneumotòrax, li van anul·lar mig pulmó, en aquell moment hi havien nascut germans meus i jo ja no vaig tornar. La meva àvia se va entusiasmar amb mi i ja no vaig tornar. Aleshores, m'he criat sol, sempre sol, els 10 anys al seminari, els 20 anys, els 20 anys vaig venir a Barcelona a estudiar a la universitat i tirar mitja sol. I tirar sol, fins que vaig tenir 44 anys i em vaig casar i vaig anar pel món, sempre sol. Aleshores, clar, el meu suport, la meva família ha sigut els amics. I l'amistat s'ha convertit en el meu anclatge a la realitat social. I clar, els meus germans són els meus amics íntims. No vol dir que no estigui els germans, que els estimi molt, però evidentment hi ha hagut una substitució o una suplència de la família. I això m'ha fet valorar molt les coses. I finalment, la tercera etapa és quan comencem l'activitat política, i l'activitat la començo als 26 anys, que és quan Fraga m'encarrega que faig el partit, que creï el partit i que ho administra tot jo, i que ho creï, bueno, tot el lío que no vaig a compte explicar. Aleshores, és quan jo tinc que llançar-me a la palestra i quins són els enclaus i els contactes que em serveixo per poder muntar el que un dia és el Partit Popular, els amics. Els amics que em financien, els amics que em porten diners, els amics que m'ajuden, els amics que em paguen tots els gastos d'avions i tal, perquè veiem uns anys que el meu viatge era continu, Madrid, Barcelona, Londres, Roma, París, Barcelona, i pegant la volta pràcticament ho feia això cada 8 o 10 dies. Aleshores, clar, jo no tenia un patrimoni personal per poder afrontar això. I un gran amic meu, el banquer Santa Creu, va ser el tio que em va financiar amb tot. I va financiar Fraga. I clar, jo vull fer un homenatge als amics perquè gràcies a ells he pogut fer la meva vida i desenvolupar tots aquests projectes que si no, no els he aconseguit.
Molt bé. Perquè el títol aquest de Les paradoxes de l'amistat pues, és intrigant, no?, una mica. Què volies transmetre en aquest títol? Hi ha alguna paradoxa en particular que destaqui?
Sí. Són tot paradoxes. Anem a veure. Jo t'he explicat la filosofia de la meva consciència o del meu concepte de l'amistat. ¿Vale? Però resulta que aquest concepte de l'amistat a mi m'ha fet no trobar fronteres. Perquè, clar, anar sol pel món i pegar les voltes que he pegat, he trobat moltes persones que no pensaven com jo, però eren magnífiques persones. I he descobert el valor de l'alteritat, és a dir, de l'altre, pensi com pensi, i he descobert una cosa molt important, i és que no pensant com tu, o a vegades antagònic a tu, sempre hi ha coses que pots aprofitar. I això és la construcció de ponts, que és el fet que ha permès, per exemple, el que Espanya passava d'una democràcia, d'una dictadura a una democràcia. Per què? Perquè hi havia gent que va fer ponts. I jo m'he passat tota la vida fent ponts amb gent que no me sabe com jo. I, per tant, aquí està la paradoxa de l'amistat.
Que s'ha basat una mica en les teves experiències vitals que t'han fet reflexionar i tot això ho has volgut plasmar en aquest llibre.
Evident. Evident, perquè jo, aquest llibre és un llibre vivencial, és a dir, és un llibre empíric, no surt del coneixement teòric de la cosa, de la filosofia que he estudiat, etc. No, surt de l'experiència personal. Per tant, jo he plasmat aquí la meva experiència en el sentit de que és construcció i constructiu el que les persones que no pensen com tu puguen estar permanentment en contacte amb tu, dialogant amb tu, i que permetin fer coses conjuntament. I això surt de la Transició Espanyola. I el llibre és un trasunte del que ha sigut les bases de la Transició Espanyola. Perquè, certament, amb persones diverses i distintes a tu, de maneres de pensar i de maneres inclús de militar, pots fer coses positives. I jo he pogut fer una experiència excepcional i per això mateix la transmeto en aquest llibre. Tant és així que hi ha diverses persones, per exemple Juan José López Burniol, o per exemple un metge d'aquí de Barcelona que és capellà, metge, pintor, ho és tot a la vegada. M'ha trucat un dia i m'ha dit, escolta, diu, he llegit el teu llibre en 3 dies, diu, he vist una cosa molt maca. Diu que tu fas una autobiografia a través dels demés. És una idea que no, jo no vaig proposar, però clar, com que jo parlo de com se fa el pont d'una part de riu a l'altra part de riu, naturalment, sense voler, clar, de la part que tu construeixes el pont, eres tu, i és la teva biografia. I l'altra part és la de l'altre. En conseqüència, clar, sense voler, acaba sent una espècie d'autobiografia dinàmica per persones interposades.
Mira,
una cosa que no m'esperava i que va sortir així.
Molt bé. Sense voler desviar el tema que és la presentació d'aquest llibre, i a colafó de la situació actual a Espanya, que està tan crispada, tu creus que això que planteges de que sempre hi ha ponts, sempre hi ha acords, creus que s'està trencant aquesta dinàmica? No vull desviar-me de la presentació, ja t'ho dic, però un breu incís.
Absolutament. Absolutament. S'estan cargant la transició. És molt dolorós pels que han dedicat tants anys com jo a aquest fet. És molt cruel i molt dolorós el que està passant en aquest moment a Espanya. Estan trencant tots els ponts de la transició. I això té un càstig que segurament el patirem. No hi ha dret. Jo vaig donar-te ara alguna referència. Surt el llibre i te la dono ja. Jo vaig estar treballant conjuntament al Partit Comunista per fer la transició. Jo tenia un enllaç amb el Comitè Central del Partit Comunista, que era Ramon Tamames, i estàvem contínuament en contacte. Jo anava a casa d'allà a sopar, a dinar, a parlar, a reunir-me al seu despatx, etc. Però és que hi havia un senyor, que era Juan Grijalvo, l'editor, que aquest senyor era el tesorer secret del Partit Comunista d'Espanya, i aquest senyor a mi cada any me donava durant 4 o 5 anys 500.000 de pessetes d'aquella època. Estem parlant dels anys 70, eh? Aleshores, què vol dir-te? Home, que la col·laboració amb els que no són com tu és molt important per construir una societat oberta i una societat compartida com la que tenim avui dia en Espanya, però tant una democràcia plena. I això t'afegirà un altre dato. Quan jo estava en una de les reunions de Moscou, de la OTAN, jo he anat moltes vegades a Moscou per diferents raons al Kremlin, etc., invitat per Gorbachev a discutir una sèrie de temes sobre la perestroika, etc., perquè clar, Gorbachev se va fixar molt bé en el que va ser la transició espanyola. I va demanar al Congrés de Diputats que ningueren una missió de diputats allà a explicar al Kremlin, a les màximes autoritats del Kremlin, les més altes, que és la transició, com s'havia de fer una transició, etc. I jo vaig ser dels 5 o 6 que van delegar al Congrés de Diputats. I jo vaig anar allà i, clar, vaig veure el Kremlin l'any 90. L'any 90 vaig veure el que era la perestroika, els problemes que tenien. Amb la qual cosa vaig fer una experiència única. Després vaig tenir una reunió de 2 hores llargues amb Gorbachev a Madrid. al Congrés de Diputats.
Podríem parlar hores i hores, però se mos acabarà el temps. I sé que tens molt a explicar.
No, acabo.
Dime, dime.
No, però acabo, perquè aquí està la clau. Un dia en Moscou, en una reunió de l'OTAN, a mi me demanen que vaig a prendre el cafè amb un senyor. I aquell senyor és el senyor que me diu: jo anava a Espanya a portar els diners del Partit Comunista. Un rus. Diu, jo li portava al Grijalbo els diners, amb la qual cosa em va donar clarament la indicació de que els diners que jo rebia venien de la Unió Soviètica.
Carai, a compte de l'oro del Moscú, era l'oro de... Anava el diner al revés, no?, de Moscú a Espanya.
No, anava en aquesta direcció i en altres, però és que resulta que els comunistes ho tenien molt clar. L'única manera de poder establir en Espanya una democràcia era que hi hagués un enteniment entre gent que venia del règim i gent de l'altre costat. I aquest enteniment el xifrava en una persona, Fraga. Bé, no és l'home més sòlid que hi havia en aquell moment políticament a Espanya, cosa que jo crec que és el polític més important que hi ha hagut després de la Segona República. Aleshores, clar...
Perdó, continua.
No, dic que aleshores van apostar aquesta carta.
Sí.
I està la història.
No, està clar que potser ara faria falta més que mai que els polítics, que jo no sé si són conscients de lo que estan fent o que simplement no es donen compte i li es dona igual. No ho sé, perquè realment la crispació que hi ha...
En aquest moment hi ha una pèssima classe política, pèssima. Del nivell que jo vaig viure al nivell d'ara és un món diferent. És una caiguda en picada al fons del barranc. No hi ha gent que tingui la grandesa d'esperit que tenien els senyors quan fa la transició. No hi és. Ni tenen la talla d'estadistes, ni pensen en el benestar de la societat i de l'Estat. Pensen en l'egoisme del seu personal interès, i la màxima exponent d'esta situació és precisament el senyor Pedro Sánchez. És una antologia de lo que estic dient. Pues igual, va al seu interès i punto.
Pues igual tindrem que mencionar-los el llibre aquest a la classe política en general per a veure si reflexionen una mica amb l'experiència vital que vostè ha reflectat ahir i a veure si es pot encausar una mica tot això. Tornant una mica al llibre, el llibre està estructurat en diversos temes, té un fil conductor. Com l'ha estructurat el llibre?
No, el llibre hi ha un primer capítol introductori, que és un capítol molt emocional, no? Jo conto el descobriment dels altres aquest degut, i l'impacte que va fer per mi en certs moments de la meva història personal, com la mort de la meva mare, i el llibre continua amb cada capítol és un personatge distint a mi que ha tingut una virtualitat important en la meva vida i en el que he fet. I hi ha diversos comunistes, per exemple Rafael Alberti. Jo me'n trobava amb Rafael Alberti en Roma sovint, i anàvem a sopar, jo anava a casa d'ell, i a casa d'ell he viscut coses molt emocionants, i vaig anar a una casa que tenia a Anticoli Corrado, que està al sud de Roma, a les muntanyes, i vivències d'aquest tipus. Però clar, no és l'anècdota, és la categoria. És a dir, quan jo descric aquestes coses, aquests personatges, són experiències viscudes de l'alteritat, de lo que ells me deien i lo que ells volien i jo el que proposava, i on acabàvem arribant l'asqua al nostre costat, no? Per exemple, passa en Roger Garaudí, en França, en París, vaig anar al maig del 68, vaig anar a estudiar què passava, i un dels grans cervells d'aquell moviment va ser Roger Garaudí, el filòsof comunista, que era el director, diguem, de la l'esfera intel·lectual del Partit Comunista Francès. I vaig tenir una tarda de Nadal inolvidable. O, per exemple, Hugh Thomas, amb el que jo vaig tenir molta relació en Londres i en Barcelona, que em va obrir els ulls respecte a una possible figura política que està sortint en Anglaterra, que encara no era coneguda, que es diu Margaret Thatcher. I després resulta que jo, al final de la carrera de Margaret Thatcher, quan hi acabe de renunciar al poder, dino amb ella en Mèxic, en casa d'un banquer, i tinc amb ella, amb ella compartint el dinar i tot això, durant 2 o 3 hores. És a dir, és un seguit d'experiències que m'han ensenyat a mi que la tesi, si ho mantenc, és la verdadera i la bona. No és la diferència, sinó és precisament a partir de la diferència construir la positivitat i construir la concòrdia, que és el contrari del que està passant ara en aquest moment. I cada capítol porta un personatge, i a l'últim del llibre, que és el que inspira el llibre, aquest llibre és un homenatge a Carles Santos. Va ser grandíssim amic meu, ens vam estimar moltíssim, i vam passar temporades aquí a Barcelona, que totes les nits ens trobàvem a les Rambles, quan jo vaig estudiar aquí, i ell estava aquí ja per començar la seva carrera de pianista, i cada nit a les 10 de la nit ens trobàvem a les Rambles, i Rambles amunt, i Rambles avall, i vivint, i parlant, i ben, va ser una experiència meravellosa. I sempre va continuar aquesta amistat, que va començar quan jo tenia 13 anys. I quan ell tenia també, més o menys la mateixa edat, perquè va ser la primera vegada que vaig veure tocar a Carles Santos en pantalons curts una fuga de Bach que era prodigiosa al piano al Seminari de Tortosa, perquè ell venia allà a donar classes, a fer de classes de don Vicente García Julve, una persona vinarosenca de grandíssima talla musical i artística. I clar, al tenir dos el mateix mestre, encara ens vam unir més. I a l'estar en Vinaròs jo, llargues temporades, perquè tenia el meu tio, el meu oncle, a Vinaròs, però clar, resulta que el meu oncle era íntim amic del seu pare, del pare de Carlos, que era don Ricardo Santos, el metge, i íntim amic del farmacèutic Santos, e íntim amic, per supost, de don Vicente García Julve, amb la qual ens vam quedar ell i jo molt emparellats amb tot, i clar, tota la vida vam tenir una relació meravellosa, meravellosa, sent ell al final comunista, agnòstic o ateu, cosa que quan jo vaig conèixer el contrari. Anava a missa, anava a l'església totes les tardes a fer la visita del Santíssim a Vinaròs a les 6 de la tarda. I clar, el canvi va ser tan vertiginós el de Carlos. Quan arriba a Barcelona, gràcies a Tàpies, el pintor, i a la influència que va tindre el Brossa, el poeta, que el van capgirar i va fer pràcticament comunista. I clar, ell i jo no vam trencar mai l'amistat, mai la relació, i sempre vam estar fent una pinya. I això és una de les coses més boniques que m'ha passat en la vida.
Molt bé.
M'entens? I això és el que inspira el llibre, i per això el llibre que està inspirat en ell, al final se converteix en un últim capítol, en una espècie d'homenatge a Carlos, tot i que jo no me crec que ell fos comunista, però això és igual.
Com va sorgir la col·laboració aquesta amb Tràngol, que recordem que és l'entitat organitzadora d'aquesta presentació que es fa al Saló de l'Auditori Carles Santos, que de la Fundació Caixa Vinaròs?
Sí.
Com va sorgir aquesta col·laboració?
Per dues persones, sobretot. Per la Conxita, la Conxita, que és la persona que ha sigut l'ànima creadora, per la Conxita i per el Salvador Oliver, que van pujar a Morella a veure'm, i em van demanar que col·laborar amb ells, que no sé què, i jo, que jo estava en Amics de Vinaròs, encara sóc soci d'Amics de Vinaròs, vaig dir, bueno, d'acord, vaig veure que tenia una sèrie d'inquietuds i com tenia moltes afinitats, vaig dir, vinga, però jo a partir d'aquest moment col·laboro amb vosaltres, i he fet diverses vegades conferències i coses, i vaig presentar, precisament, l'altre llibre, Els ponts trencats, el vaig presentar a Vinaròs, i la presentació va ser de Carlos Santos, que ho va demanar ell. I va fer un xou musical improvisat que tothom se va quedar pasmat. Aleshores, clar, jo tinc una empatia molt gran perquè, a més, ahir hi ha una persona a la que estimo moltíssim, que és l'Esther Forner, que va fer una tesi doctoral, en part, fundant-se en coses del meu tio, en l'Alimentari Monumental d'Artosense, que va publicar... vaig publicar, jo era una Diputació de Castelló, però el va escriure Montillo en temps de la República i ha estat enllaçat durant 30 o 40 anys. I al final la Diputació de Castelló el va publicar i va servir de base perquè ella, l'Esther, pogués orientar-se en la documentació de la història de l'art que ella ha desenvolupat en els quartells doctorals.
Molt bé. I finalment, quin missatge t'agradaria que els lectors s'emportessin després de llegir Les paradoxes de l'amistat? Tal volta d'esperança o de que encara no està tot perdut? Quin missatge?
Mira, primer, que l'amistat és una riquesa. L'amistat és una riquesa incalculable, perquè és una dinàmica que sempre té a omplir el depòsit de vivències de l'altre. Segon, que se pot construir moltes coses en la diferència de la manera de pensar. I, per tant, respecte a l'altre, pensi el que pensi. Tercer, que la fase fonamental d'aquesta dinàmica és el diàleg. I el diàleg és respecte. I el diàleg que és respecte s'acaba convertint en un enriquiment de la persona que dialoga. Aquests són els tres missatges. I, per últim, la conclusió la pot treure de qualsevol. Que aquest món que jo descric en el llibre, que és el món, sobretot, de la transició, no té res a veure en el món que estem vivint ara, per desgràcia, i que el món que estem vivint ara no és precisament el món que convé al nostre país.
Manolo Milian Mestre, autor del llibre Les paradoxes de l'amistat, que recordem es presentarà aquest divendres 22 de setembre a les 7:30 a l'Auditori Carles Santos de Vinaròs. L'entrada és gratuïta i tots els oients que vulguin anar a disfrutar d'aquesta presentació pues, ja saben on acudir. Moltes gràcies, Manolo.
Molt bé, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.